Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Després de quatre citacions fallides, avui sí que ha comparegut per primera vegada el jutjat d'instrucció el propietari del Medusa Beach, el bar de la platja de Palma, en què la nit del 23 de maig de l'any passat moriren quatre persones i sis més en resultaren ferides quan es va esfondrar la terrassa reformada sense permís. Christian Ansteiner ha assegurat que ni l'Ajuntament ni cap altra administració no li van comunicar que hi hagués cap irregularitat al local. També ha dit que no va tenir res a veure amb les obres que s'hi van fer l'any 2013. És el que ha transcendit d'aquesta declaració de divers 20 minuts de l'empresari alemany. És un assumpte destacat de la crònica de tribunals en què hem seguit atentament una altra cita important al judici al fiscal general de l'Estat per revelació de secrets que ha entrat en la recta final avui amb la compareixença de diversos periodistes que varen rebre el mail en què la parella de la presidenta de Madrid s'obria a reconèixer dos delictes fiscals per aconseguir un pacte amb la Fiscalia. En uns moments sabrem els detalls de la jornada d'avui, dimarts 11 de novembre. Iker Hernández, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb títoles avui amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la negociació del sostre de despesa.
Amb els socialistes, el govern s'hi ha reunit a primera hora. Segons el PSIP, el govern veu assumibles les seues peticions per donar suport al sostre de despesa. Són demandes que ja han anunciat públicament, com la pujada de l'impost turístic o un nou impost per al rentacar.
També en la plana política, un nom protagonista, Juan Fran Pérez Llorca, designat candidat a presidir la Generalitat Valenciana.
Alberto Núñez Feijóo ha elegit l'opció finalment més sonada i ha proposat que el secretari general dels Populars Valencians sigui l'aspirant a substituir Carlos Mazón, qui, per cert, avui capvespre compareix a la comissió sobre la dana a les Corts Valencianes.
Llum verda a l'avantprojecte de llei que redueix la ràtio a primària i ESO i la càrrega lectiva dels docents.
El text ha estat aprovat pel Consell de Ministres en primera volta i ara el Ministeri començarà a parlar-ne amb les comunitats i els sindicats. La ministra Pilar Alegría confia que la norma surti endavant al Congrés, tot i que Junts hagi romput amb l'executiu espanyol.
Els pescadors recreatius hauran d'informar de les seves captures al Ministeri a través d'una aplicació a partir del 2026. Menorca, Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La nova normativa que entra en vigor el 10 de gener obliga a registrar i notificar a diari les captures, també aquelles que s'hagin tornat a la mà o fins i tot si no s'ha pescat res. La mesura afecta algunes espècies protegides com la tonyina, l'emperador o la llampuga. Els pescadors ho critiquen i asseguren que ja hi ha prous controls amb vedes, talles mínimes o quotes i a més asseguren que la bretxa tecnològica farà que molts tinguin dificultats per complir.
Treballadors socials de l'Ajuntament d'Eivissa i Metges del Món han aconseguit reinsertar en un any 12 dones que vivien al carrer amb extrema vulnerabilitat. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. El programa Dones que Floreixen ha identificat 16 dones. 9 d'elles ja tenen un lloc on viure. Les que viuen al carrer són més vulnerables a la violència i a l'abús que els homes. Algunes han entrat en un programa de deshabituació del consum i participen en un taller grupal per augmentar la seva qualitat de vida de manera progressiva.
A Mallorca, prop de 1.500 persones han gaudit d'una nova edició de la Festa de la Llum a la Seu. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Coincidint amb la festivitat de Sant Martí, la Seu ha acollit una nova edició del fenomen lumínic, moment en què el sol a l'alba travessa la rosassa i projecta el seu reflex a la façana oposada, generant un buit de llum i colors.
I en els esports hem conegut avui els rivals del Reial Mallorca i l'Atlètic Balears a la segona eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. L'Atlètic Balears rebrà l'Espanyol de primera divisió a l'Estadi Balear i el Real Mallorca viatjarà fins a Sòria per enfrontar-se al Numancia de segona federació a l'Estadi Los Pajaritos. L'eliminatòria disputarà entre el 2 i el 4 de desembre. En declaracions al programa Línia de Cinc, IB3 Televisió, Jago Barrasate té clar que l'objectiu del Real Mallorca marca en la permanència i que el partit contra la Reial Societat va ser un punt d'inflexió. A més, l'entrenador no descarta que Dani Rodríguez torni a jugar en un futur. En futbol sala, la plantilla del Palma Futsal va viure un capvespre de rua i celebració per la consecució de la tercera Copa Intercontinental. La presidenta del govern, Marga Proens, va rebre l'equip al Consolat demà.
L'estiuet de Sant Martí marca el temps que tenim aquests dies. Coneguem la previsió per les pròximes hores. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, continua avui la calma que ja vàrem iniciar l'anterior jornada. Avui el sol serà el protagonista arreu del territori, amb permís de qualque interval de núvol prim, també algun núvol baixos, poca cosa en conjunt. Avui el sol brillarà amb força arreu del territori. D'altra banda, el vent bufarà fluix, principalment de mitjorn. Això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les arreu, tot i que als punts més exposats sí que podrem arribar a veure qualque radal de maror. Tot això estarà acompanyat per una pujada del termòmetre coincidint amb l'estiuet de Sant Martí. Una pujada que no serà molt accentuada, tampoc es notarà arreu, però esperant que la màxima al llarg d'aquesta jornada giri entre els 21 i els 24 graus aproximadament. I que passarà en vista demà, continuarem també en la calma en el cel. El sol tornarà a marcar la jornada, acompanyat també per qualque núvol baix i també qualque núvol prim. Tornarà a ser molt poca cosa quant als núvols. D'altra banda, el que sí que destacarà serà el vent. Aquest girarà a xaloc i agafarà una mica de força. Això complicarà el panorama marítim a la costa més exposada, principalment al sud i a l'est de cada una de les illes. En aquests espais, la maror serà la protagonista. I de nou, el termòmetre tornarà a augmentar, esperant que la màxima del dia següent pugui arribar a assolir el llindar dels 26 graus en alguns espais.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Primeres declaracions judicials del propietari del Medusa Beach als jutjats. L'empresari de l'establiment, on al maig del 2024 va morir 4 persones i 6 més resultaren greument ferides, ha entregat 250.000 euros a les famílies dels perjudicats. L'investigat ha assegurat davant el jutge que desconeixia que l'edifici que es va esfondrar tingués irregularitats.
Christian Ansteimer ha declarat avui davant el jutge a petició pròpia, però tan sols ha contestat a les preguntes de la defensa. Segons l'investigat, ell no va participar en les obres que es varen dur a terme al Medusa Beach l'any 2013 i també ha assegurat que quan el 2021 va passar a ser l'administrador, ni l'Ajuntament de Palma ni cap altra institució li va comunicar cap irregularitat. L'interrogatori s'ha allargat durant 20 minuts. Després de declarar, ha abandonat els jutjats i ho ha fet a acompanyat pels seus dos advocats. L'empresari no ha volgut fer declaracions, ha dit, per respecte al procediment judicial.
D'aquesta manera, la model Medusa Beach roman en llibertat amb mesures cautelars i té, Olivia, el passaport retirat.
Sí, s'enfronta més a 4 delictes d'homicidi, 6 de lesions per imprudència greu. L'esfondrament mortal del Medusa Beach es va produir el mes de maig de l'any passat. Segons la investigació, una part de la terrassa on es trobaven els clients i els treballadors va col·lapsar per un excés de pes i es va desplomar fins al soterrani d'un altre local d'oci que en aquell moment per sort estava tancat al públic. La terrassa més no tenia llicència.
I una altra de les cites destacades en l'agenda de tribunals del dia, el judici al fiscal general de l'Estat avui, el primer periodista que va accedir al mail filtrat ha confirmat que va accedir al document hores abans que el tingués Álvaro García Ortiz. Avui continua la quarta jornada d'aquest judici per revelació de secrets, amb testimonis clau per resoldre si el fiscal general de l'Estat va ser qui va passar als periodistes el mail en el qual la defensa d'Alberto González Amador proposava un pacte amb Fiscalia i s'oferia a reconèixer dos delictes fiscals.
El periodista de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, s'ha comparegut com a testimoni per explicar com va arribar aquest document i com va elaborar-se la notícia. Emparant-se en el seu dret al secret professional, no ha revelat qui li va facilitar el mail. Sí que ha deixat clar, però, que no va ser Álvaro García Ortiz, perquè, de fet, ell ja el tenia hores abans que arribés al fiscal general de l'Estat, tot i els intents de l'acusació per cercar contradiccions en el seu testimoni.
Ya he dicho lo que son fuentes y lo que no son. Esto es el fiscal general del Estado, que no es mi fuente. Y al fiscal general del Estado le llamo por teléfono para intentar verificar si esa información era cierta o no, de nuevo, y le llamo. Y como dice la UCO en su informe, efectivamente es una llamada de 4 segundos que se corresponde con un salto del buzón de voz.
Campos és, de fet, el quart informador que ha declarat en aquest judici que va conèixer el correu abans que ho fes el fiscal general de l'Estat. Ara mateix compareix un altre periodista, en aquest cas del diari El País. També avui ha comparegut el fiscal delegat de Protecció de Dades. És un testimoni també important, ja que un dels indicis amb els que es basen les acusacions és l'esborrat de les dades del telèfon del fiscal general. Si això era un fet habitual o si, pel contrari, és un fet sospitós. I d'avui, Agustín Hidalgo ha explicat que esborrar dades dels dispositius no només és habitual a la Fiscalia, sinó que és recomanable.
Todos están tentados en conservar sus magníficos informes, dictámenes y demás, pero toda esa actuación, ese tipo de intervención o no intervención va contra el principio de limitación del plazo de conservación y afecta a la seguridad de los datos personales.
Per la seva banda, Eugenio Ribón, degà de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid, que va ser, de fet, la primera entitat que va emprendre accions legals per un delicte de revelació de secrets, ha carregat, però ho ha fet contra la nota de premsa que va emetre la Fiscalia per desmentir la informació publicada per alguns mitjans sobre el fet que havia estat el Ministeri Fiscal el que havia proposat el pacte a González Amador.
Ho dèiem en titulars, el govern i els socialistes han reprès avui les negociacions per intentar arribar a un acord perquè el PSIB doni suport al sostre de despesa que permetria la tramitació d'uns nous pressupostos l'any que ve. Ha estat en una reunió celebrada a primera hora abans del ple al Parlament entre el portaveu parlamentari dels socialistes, Jagone Gruela, i la vicepresidenta, Antònia Maria Estarelles. Marta Puyalto, que en sabem?
Doncs ens han confirmat les dues parts que la reunió s'ha celebrat, tot i que per respecte a les negociacions, diuen, no han fet declaracions. Segons fonts dels socialistes, s'han traslladat les demandes que ja havien expressat públicament, com la pujada de l'impost turístic, l'increment del cànon de sanejament o un nou impost pel rentacars. Unes demandes que el govern veuria perfectament assumibles, però que ara ha d'elevar a nivell intern. Pel que fa a la via Vox, la formació manté el silenci. El que sí sabem és que el punt de partida per nous acords es complica, això tenint en compte que el partit de Manuela Cañadas discrepa del calendari que els ha fet arribar al govern sobre el compliment dels acords que van signar pels pressupostos, no de l'any que ve, sinó pels d'enguany.
La trobada d'avui s'ha produït just abans de la plenària al Parlament, on curiosament no s'ha fet cap referència a aquestes negociacions. Marta.
Sí, tant socialistes com Vox han obviat aquestes negociacions. El portaveu del PSIB, Iago Negueruela, en canvi, ha retret a la presidenta Marga Proens l'augment de les llistes d'espera a la sanitat. Proens ha reconegut que queda molt per fer, però diu que la seva gestió és millor que l'anterior.
¿Tienen más recursos que nunca, según usted? Y está todo peor que nunca. Desde helicópteros, ambulancias, profesionales, listas de espera, centros de salud... Empiezan a cerrar los centros por la tarde. ¿Se recuerda quién lo hizo cuando estaba usted aquí? De dirigente de la del portavoz del gobierno.
Ya se ha acabat Gaza y se flotilla maravilla. Ya se ha acabat en Franco y ara toca sanitat. Aquí y a la resta d'Espanya. Això no té res que veure en sa gestió ni en ses dades del Ministeri de Sanitat. Molt gran.
Lluís de Vestia, de Més per Mallorca, ha retret a la presidenta l'elevat cost de vida, mentre que la presidenta Proens ha assegurat que Més va abandonar els més vulnerables amb els pagaments fraudulents de la renda social.
El que pagam per un habitatge a les Illes Balears serviria per pagar 5 habitatges a la península. Però vostès estan ocupats en derogar la llei de memòria democràtica.
Perquè això vostè troba normal defraudar més d'un milió d'euros en el govern de les Illes Balears? Per què ho defensa? Perquè era el seu partit? Per incapacitat de gestió? O per connivenci en sos qui defrauden?
I pel que fa a la vehicularitat del castellà a l'escola, Sergio Rodríguez, de Vox, ha acusat el conseller Antoni Vera de governar perquè res no canviï.
No se puede seguir usted parapetando en la autonomía de centro y en lo que decida en esos consejos escolares de los camisetas verdipardos, que yo de verdad no entiendo por qué les tienen ustedes tantísimo miedo.
El señor Sagrera ya va a decir que no tocaban ni el decret de mínims ni la llei de normalización lingüística. Señor Rodríguez, nosotros cumplimos y cumpliremos siempre los acords parlamentarios.
Més, en canvi, ha acusat Vera de voler crear problemes que, diu, no existeixen a l'escola.
Gràcies, Marta. En directe des del Parlament. I doncs, encara la crònica política, Podem demanar la compareixença del president del Parlament i de Vox, Gabriel Lecent, per les darreres tanques publicitàries d'aquesta formació en el marc de la querella per Acció Popular que el partit Morat ha presentat contra uns cartells en què apareixen una dona amb la cara descoberta i una altra tapada amb una tela que vol simular un burca.
Les tanques han estat instal·lades a Vies de Palma, a Incamó i a Sant Antoni. I ara la jutgessa les investiga en el seu conjunt. La coordinadora de Podem Illes Balears, Lúcia Muñoz, ha explicat que la querella està sustentada en l'article 610 del Codi Penal.
Això és racisme, islamofòbia i és masclisme. És un atac directe contra milers de dones que viuen a Palma, que treballen i que cuiden i que tenen el seu dret a vestir com vulguin i a viure sense por. Aquesta acció judicial s'ha interposat en defensa de la convivència democràtica i dels drets humans.
A més, lamenten que Vox ha caigut en el que denominen feminacionalisme, que utilitza un discurs aparentment feminista per a promoure l'islamofòbia. L'exdiputada de Podem, Cristina Gómez, exerceix d'advocada en aquesta causa.
I no mos deixem enganar, perquè el que pretén Vox com a partit neofeixista, és que pensem que està defensant els drets de ses dones. Pensau, si fos per defensar a ses dones musulmanes d'una suposada opressió, sabeu amb què les premiaran? En sa mateixa expulsió del país en què pretenen premiar també en els homes i en els fills.
El fet de demanar la compareixença de Gabriel Lecent té com a objectiu, expliquen, depurar responsabilitats en cas que es dictamini que la publicitat de Vox efectivament incita a l'odi.
Sense data per al trasllat de residus i fems de l'illa d'Eivissa a la planta de tractament de Son Reus a Mallorca, el pla pilot anunciat pel govern de cara a aquest novembre finalment no serà possible. No ho serà al manco de moment perquè no ha passat els tràmits parlamentaris corresponents. Des del Consell d'Eivissa diuen que ja fan feina per mirar de provar-lo d'alguna altra manera. És una informació d'Enri Fernández.
Els vots en contra de Vox i de l'oposició han fet que l'executiu balear no hagi pogut tirar endavant el decret llei de projectes estratègics. A dins s'incloia el pla pilot de trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca anunciat el maig passat. Un contratemps per a la gestió de l'abocador insular de Canaputxa, amb poca vida útil i en mans del Consell d'Eivissa. Vicent Marín és el seu president.
Avui per avui no hi ha altra solució més que traslladar aquests residus i fer-ho d'una manera ordenada, d'una manera escalonada i d'una manera que no causi molèsties ni a Eivissa ni a Mallorca, tot el que significa aquest trasllat.
El Consell eivissenc no desisteix, però, a reactivar el pla pilot al Parlament.
Intentarem de nou dur en el Parlament aquest decret, perquè aquesta solució immediata, qualsevol altra solució, determinarà un temps més llarg. Si no, aquesta via està tancada perquè hi ha un bloqueig parlamentari, doncs s'hauran d'habilitar altres vies, però que es demoraran en su temps.
Sigui com sigui, Canaputxa haurà de tancar en 3 anys, segons les darreres estimacions. I el Consell de Mallorca havia de cobrar 50 milions del govern, en compensació per la incineració dels fems d'Eivissa. De moment, però, tot queda pausat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Obrim la plana laboral quan són les 2:18. Els treballadors del Servei de Neteja de Santa Eulària han convocat una vaga indefinida a partir de dia 22. Protesten per errades contínues en les nòmines, qual que més han deixat de cobrar fins a 1.000 euros, i també pel mal estat de la flota de vehicles.
Tampoc no s'ha abonat una paga que s'havia de cobrar el mes d'octubre. Comissions Obreres espera que la convocatòria serveixi per obrir com a mínim un espai de diàleg que garanteixi unes condicions laborals adequades i també els cobraments íntegres de les seues nòmines. Ana López, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres.
La huelga no es estratégica, estamos en invierno, es un hartazgo de los trabajadores y que no pueden más. Un error muy grave ha sido la paga que les corresponde en octubre, que se ha malinterpretado, no se ha pagado como corresponde y se ha dejado de pagar en los finiquitos.
Mentrestant, a Formentera, la UGT allarga la mà al Consell per solucionar els problemes de la residència de gent gran. Volen reforçar la plantilla, revisar els horaris i les rutines i garantir també un model de gestió de qualitat. Elena Trinidad.
UGT valora positivament que el Consell de Formentera hagi reconegut problemes en la gestió de la residència de majors. Des del sindicat han estès la mà per treballar conjuntament i així poder reforçar la plantilla, revisar els horaris horaris i rutines perquè s'adaptin al ritme de les persones majors i garantir un model de gestió de qualitat. José Ramón Mateos és el delegat d'UGT del Consell de Formentera.
Això és una passa endavant. Primer reconèixer que hi ha coses que es poden millorar i ara hem de seure, hem de parlar i hem de trobar una solució perquè no us oblidem. Aquí tenim usuaris que són persones, per tant, el meu objectiu és que aquestes persones estiguin bé, i més a l'última etapa de la seva vida. Després, millorar les condicions laborals dels treballadors i fer que la residència siga un element digne i d'orgull.
Tot això després que ahir des de la residència demanessin ajuda al govern per solucionar els problemes de personal i anunciessin que pròximament es reuniran amb els sindicats per abordar la problemàtica. Durant aquest mes es convocarà el Consell de Participació de la Residència, que comptarà amb la participació de famílies, personal i direcció per acordar les millores.
I ha acabat sense acord la negociació entre Educació i els sindicats per retornar la retallada del 2,9% als docents de la concertada. La proposta de la conselleria és que els mestres puguin recuperar els doblers entre els anys 2026 i 28. Estem parlant d'uns 15 milions d'euros per als 4.000 docents de la concertada. Tant USO com l'ESTEI, la UGT i Comissions Obreres consideren que aquests terminis, Carme Moreno, s'han d'escurçar.
La negociació del calendari de pagament s'ha iniciat avui després que aquest dilluns el sindicat UGT i la Conselleria d'Educació signessin un acord per fer efectiu aquest pagament. Cap dels sindicats, però, de l'escola concertada està d'acord amb aquest calendari que proposa Educació. Considera que els retards s'han de pagar l'any que ve o, com a molt tard, en dos anys. Són Josefina Santiago, de Comissions Obreres, i Jaume Coll, d'UGT.
És un autèntic atac, l'equiparació i igualtat de tracte. Nosaltres el que li hem demanat a Conselleria és que torni a refer aquesta proposta de calendari i que mos faci una proposta d'entens i forma igual que el company de públic.
Per tant, el que han reclamat és que el Banco UGT el que vol és que dins del 2026 se mos aboni tota la quantitat que tenim pendent, ¿vale? Que de mitjana són uns 2.000 euros. Si no és possible, perquè ja no tenim temps, el manco que se mos pagui el gruix més important del deute dins el 2026 i que quedi una part residual per el 2027.
Tant USO com l'ESTEI s'ha mostrat crítics en l'acord que aquest dilluns Educació ha tancat amb UGT. A més, en dos sindicats es recorden al departament d'Antoni Vera que hi ha altres reivindicacions pendents. Una de les més importants és el pagament del complement de residència. D'altra banda, el secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Sunyer, ha dit que la intenció de la conselleria és que el personal de la concertada es pugui equiparar amb el docents de la pública.
Han dit que s'ho estudiarien i convocarem una propera mesa la setmana que ve per intentar arribar a un acord. L'objectiu i la intenció de la conselleria és i serà pues, que aquests personal docent de la concertada pues, puguin adequar les seves retribucions a lo que és el personal del sector públic.
Seguim amb les qüestions educatives perquè el Consell de Ministres ha aprovat avui l'avantprojecte de llei per reduir les ràtios a les aules i la càrrega lectiva dels docents. La norma proposa baixar a 22 el nombre màxim d'alumnes per aula a primària. Ara per ara és de 25 i en el cas de secundària es planteja reduir-lo de 30 a 25.
A més, a partir del curs que ve, els alumnes amb necessitats educatives especials computaran per dos a les aules. En la segona fase s'aprovarà també un decret que inclourà una reducció de ràtios, educació infantil, batxillerat i formació professional. Pel que fa a la càrrega lectiva dels mestres, el text estableix un màxim de 23 hores setmanals en el cas de primària, de 18 en el cas de secundària. L'avantprojecte de llei es negociarà ara amb els sindicats i també amb les comunitats autònomes. Pilar Alegria és ministra d'Educació i portaveu del govern central.
Damos un paso muy importante con este anteproyecto de ley, porque si claramente queremos mejorar la educación, esas reformas y esas mejoras no se pueden hacer si no contamos con los principales protagonistas, los que están todos los días al frente de nuestras aulas.
El govern estatal espera enviar la llei al Congrés entre el mes de gener i de febrer per a l'aprovació definitiva, però, recordem, no està garantida perquè Junts va anunciar que vetarà totes les iniciatives legislatives de l'executiu de Pedro Sánchez.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio. El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular. Tot a favor de Projecte Home.
Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
El seu nom liderava totes les travesses i el PP ho ha confirmat. Alberto Núñez Feijóo ha proposat el secretari general del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, com a candidat per substituir Carlos Mazón a la presidència de la Generalitat.
Feijóo ha mantingut avui una darrera conversa telefònica amb Pérez Llorca, afirma en fons del partit, en la qual li ha comunicat la seva designació com a candidat en el pla d'investidura que es convocarà els pròxims dies. La idea és donar estabilitat a la Comunitat Valenciana com més aviat millor. Susana Camarero és la vicepresidenta i portaveu del Consell.
Estamos plenamente satisfechos por la noticia. Desde la sensibilidad de Génova se ha buscado no solamente la mejor opción, sino también se ha escuchado la voz de los dirigentes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, hay una sintonía absoluta.
De moment, però, Vox evita fer una valoració sobre Pérez Llorca. La formació de Bascal afirma que ha conegut la seva designació per la premsa i manté que el més important per ells són les polítiques que s'han de pactar, que no pas les persones. Ignacio Garriga és el secretari general de Vox.
Nosotros estábamos esperando pues, que el Partido Popular designara un interlocutor para poder empezar a hablar de esas ideas, de esos puntos estratégicos que nosotros queremos que tenga sobre la mesa el gobierno de la Comunidad Valenciana. A partir de ahí, pues veremos en los próximos días las conversaciones y negociaciones que abriremos con el Partido Popular, pero antes tendrá que comunicárnoslo a nosotros el Partido Popular, porque ha sido usted quien nos ha revelado la noticia del afortunado.
Hem conegut la notícia a poques hores de la compareixença d'Amazon en la Comissió d'Investigació de la DAN a les Corts Valencianes. El president en funcions està citat a les 4. Serà la primera declaració pública del Popular des que va renunciar.
Els representants de les víctimes, però, ara han de seguir aquesta compareixença des d'una sala a part. D'altra banda, ahir es va conèixer que la periodista Maribel Vilaplana, en la seva declaració davant la jutgessa de Catarroja, va explicar que a partir de les 5 i quart, Amazon va començar a rebre moltes telefonades i que el president en funcions li va dir que les criades eren textualment per allò de la foto.
I el govern central, mentrestant, manté que presentarà projecte de pressupostos al Congrés, tot i que no té suport per treure'ls endavant després que Junts ha renunciat a negociar res amb els socialistes. La portaveu Pilar Alegria assegura que l'anunci dels catalans no canvia els seus plans i molt properament tindran ja elaborada, diu, la proposta de sostre de despesa que permetrà després elaborar uns nous comptes de cara a l'any que ve.
Recordem que els darrers pressupostos de l'Estat aprovats varen ser el de l'any 2023, ja que l'actual executiu no va aconseguir prou suport per treure'ls endavant ni el 2024 ni enguany. Els té prorrogats. Així tot, tot i el complicat escenari que tenen ara els socialistes i sumar al Congrés, el Consell de Ministres té previst presentar una proposta.
Ja me gustaría también poderles avanzar alguna novedad esta semana respecto a la anterior. Pero miren, el primer paso, que sería esa presentación de la senda de estabilidad y el techo de gasto, lo que les puedo decir es que se va a presentar muy próximamente.
Segon dia avui de la Conferència de Nacions Unides per al Canvi Climàtic, la COP30, que se celebra al Brasil amb l'absència dels tres països més contaminants del planeta, els Estats Units, la Xina i l'Índia. Ahir Espanya i Alemanya van anunciar que aportaran 100 milions de dòlars per finançar projectes de resiliència davant dels canvis climàtics en països de desenvolupament.
En el marc de la conferència, la presidència brasilera ha anunciat la creació d'un institut d'intel·ligència artificial per al clima per tal d'aplicar les darreres innovacions organitzacions del sector a lluitar contra l'escalfament global. D'una altra banda, i coincidint amb aquest esdeveniment, l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, l'ACNUR, ha presentat un informe que recull que els refugiats i els desplaçats interns són els més afectats pel canvi climàtic.
Als Estats Units, el Senat ha aprovat la proposta per reobrir el govern. La mesura passarà ara a la Cambra de Representants per posar fi al tancament més llarg de la història del país.
L'anomenat shutdown ha superat els 40 dies i ha deixat milers de funcionaris sense treballar i sense cobrar perquè republicans i demòcrates no es posaven d'acord. Finalment, 8 senadors demòcrates han trencat la disciplina de vot i han pactat amb la majoria republicana un acord per poder reobrir el govern.
I seguim pendents de Taiwan, on s'ha elevat el nivell d'alerta i han estat evacuades més de 3.000 persones davant l'arribada d'un fort tifó que s'ha debilitat, això sí, les darreres hores, però amenaça de deixar pluges torrencials a la meitat oriental de l'illa. Amb aquesta punta arribarem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Prop de 1.500 persones han gaudit avui d'una nova edició de la Festa de la Llum a la Catedral de Palma. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Coincidint amb la festivitat de Sant Martí, la seu ha acollit una nova edició del fenomen lumínic, moment en què el sol, a l'alba, travessa la rosassa i projecta el seu reflex a la façana oposada, generant així un buit de llum i colors.
L'Ajuntament d'Inca investiga qui ha penjat més d'una dotzena de cartells xenòfobs pels carrers de la ciutat.
La brigada municipal ha retirat tots els que ha trobat i l'autor. Els autors s'enfronten a una multa de fins a 3.000 euros.
Podem ha presentat una esmena total i d'altres de parcials als pressupostos de Palma.
La formació morada voldria introduir mesures que facilitin l'accés a l'habitatge, redueixin les places turístiques i promoguin el consum de producte local.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això, connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant retencions a l'arribada de Palma per la carretera de Soia i per la carretera de Valldemossa, des de Son Espases fins a s'incorporació en la via de cintura. A la via de cintura també trobant retencions en sentit aeroport, des de l'altura de Cementeri fins a s'incorporació en l'autopista d'Inca. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. Amb Iker Hernández, el control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreixo a ibizapreservation.org. IB3. Tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Palma reformarà la façana de l'antiga pastisseria Can Fresquet, un immoble d'alt valor patrimonial que va patir unes obres, segons Cort, que no respectaven el seu valor històric.
Can Fresquet es caracteritza per la seva estètica antiga amb detalls i decoracions d'època que evoquen la història del negoci i és un important reclam turístic. Després d'unes obres de reforma que Cort ha qualificat d'inadequades, ara es retornarà la imatge tradicional de la façana. Es retiraran els tendals extensibles, s'eliminarà el cablejat elèctric i es tornarà a posar el cartell original de la pastisseria. Així ho ha aprovat avui la Gerència d'Urbanisme, com ha explicat el regidor Óscar Fidalgo.
Se hicieron unas obras hace algún tiempo pues que desvirtuaron de alguna manera la fachada y la identidad de aquel espacio. La intervención, esta intervención de legalidad tiene como finalidad restituir el estado de este espacio garantizando la preservación del valor histórico del inmueble.
També avui l'Ajuntament ha aprovat el projecte d'adequació de la nova sala de premsa del consistori, allà on hi treballaran els mitjans de comunicació que cobreixin les notícies a cort. Estarà ubicada al tercer pis, prop del rellotge, i tindrà 143 metres quadrats. El pressupost de l'obra, que durarà 10 setmanes, és de 104.000 euros.
I no deixant l'actualitat de ciutat, perquè Podem ha presentat una esmena total i d'altres parcials als pressupostos de Palma. La formació Morada voldria introduir mesures que facilitin l'accés a l'habitatge, redueixin les places turístiques i promoguin el consum de producte local.
La regidora de Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, ha criticat que el pressupost que aprovaran PP i Vox no resol els problemes d'habitatge o de massificació turística. Per això han presentat una esmena a la totalitat.
Presenta un model de ciutat sense dret a l'habitatge, dependent del monocultiu turístic i insensible davant la crisi climàtica. Representen un retrocés en drets i una desconnexió total amb la ciutadania de Palma. Són uns pressupostos que ignoren Palma, sense habitatge, amb monocultiu turístic i sense resposta a la crisi climàtica.
A més, Podem ha presentat esmenes parcials. Aquestes demanen la reconversió d'establiments turístics obsolets en cases, la retirada progressiva de les galeres estirades per cavalls, la naturalització de la platja de Palma i la creació d'un supermercat públic, entre d'altres. Muñoz també ha qüestionat l'increment de pressupost en policia local i seguretat.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
L'Ajuntament d'Inca investiga qui ha penjat més d'una dotzena de cartells xenòfobs pels carrers de la ciutat. La brigada municipal ha retirat tots els que ha trobat i l'autor, o els autors s'enfronten a una multa de fins a 3.000 euros.
Fins a una dotzena de cartells varen aparèixer a diferents punts d'Inca a Iora Baixa. Davant del missatge xenòfob del cartell, l'Ajuntament d'Inca va activar tot d'una la brigada municipal per retirar-los. El consistori ja investiga quin és el responsable i en ser localitzat serà sancionat o sancionats per aferrar cartelleria mobiliària urbana sense autorització. Precisament el passat setembre, l'Ajuntament va modificar l'ordenança d'activitats publicitàries per perseguir la difusió de missatges discriminatoris d'odi o violents. Andreu Caballero és el regidor d'Urbanisme.
Aquesta ordenança encara no està aprovada definitivament, està ara en procés de d'exposició pública, però el que sí que és cert és que ja tenim una ordenança que no permet que s'utilitzi l'espai públic, que s'apenyin cartells o que s'utilitzi el mobiliari urbà sense els permisos corresponents. Per tant, aplicarem aquesta ordenança per sancionar.
La sanció pot arribar als 3.000 euros. L'Ajuntament d'Inca confia que les càmeres que hi ha instal·lades arreu de la ciutat ajudaran a trobar els autors.
D'altra banda, el jutjat d'instrucció número 1 de Manacor ha arxivat de manera provisional la denúncia d'un policia local de Felanitx contra la batlessa Catalina Soler.
El jutjat considera que hi ha manques de forma en la denúncia presentada per l'agent de policia, la qual justifica el suposat delicte per part de Soler de resistència i desobediència a l'autoritat. La denúncia s'emmarca en les acusacions creuades entre la batlessa i l'agent municipal arran d'una discussió a la festa del vi de Porto Colom el passat mes de juliol.
2:36, canviem de qüestió. Més de 400 alumnes de tots els instituts de Mallorca participen en un programa anual per investigar problemes mediambientals i aprendre a conservar l'entorn.
Alguns dels participants són els alumnes de Biologia de primer de batxillerat de l'Institut Ses Estacions de Palma. Junt amb 11 centres més, participen en el projecte The Wave Generation, que s'allargarà tot el curs. Cristina Cimarro és la coordinadora.
Cada instituto tiene una temática y de esa temática tienen un experto, una entidad vinculada, en este caso, por ejemplo, Struwold, y luego tienen una salida para inspirarse, para ver luego qué proyectos van a hacer.
En concret, els alumnes d'aquest grup fan un projecte d'investigació sobre els gasos contaminants. Doae i Rachel són alumnes de l'IET Ses Estacions.
Ara entenc millor el tema, de què trata, el que està corrint, què és... que està corrent de veritat, que és planetes de tots. I clar, si no som conscients d'això, pues, d'un dia a un altre terminarem sense res.
La sortida d'avui és amb un ballet de l'entitat Truworld dedicat a la formació, la nau d'un motor elèctric i és zero emissions.
Més qüestions. Aquesta setmana començaran les obres de reforç del ferm i millora de la senyalització al camí de Cala Llomba a Santanyí amb una inversió de prop de 900.000 euros. La previsió és que les feines estiguin enllestides abans d'acabar l'any.
El projecte compren els gairebé tres trams que connecten les rotondes de l'MA6 100 amb l'entrada a Cala Llombàs. Les actuacions inclouran el reforç del ferm, la repavimentació amb una nova capa d'aglomerat, la renovació de tota la senyalització horitzontal i vertical i la reparació de les parets deteriorades al llarg del camí. També se solucionaran els problemes que pateix la carretera en les èpoques de pluja que causen que s'inundi a certs punts.
Mentrestant, Llucmajor modernitza l'enllumenat públic amb un projecte de substitució de lluminàries a les urbanitzacions de Tolleric i Puigderrós.
Amb un pressupost que supera els 363.000 euros, aquest projecte té com a objectiu renovar l'enllumenat públic a les dues zones, substituint les antigues lluminàries de vapor de sodi per tecnologia LED de darrera generació. L'actuació permetrà reduir el consum energètic i les emissions de CO2, a més de millorar la qualitat lumínica i la seguretat dels veïnats.
I a Manacor, el ple de l'Ajuntament ha aprovat de manera definitiva el pacte d'agermanament en la ciutat de Girona després que l'acord fos aprovat inicialment el passat mes de juliol.
L'acord estableix que les dues ciutats treballaran conjuntament per desenvolupar projectes i activitats de forma periòdica en la participació d'entitats culturals i socials. A més, a través del comitè d'agermanament, els dos ajuntaments ja fan feina en un pla d'activitats per als pròxims anys centrat en tres eixos principals: arts escèniques, cultura popular i política lingüística. Girona és el segon municipi agermanat amb Manacor després de Castell Sant Èlia.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Dues i 40 minuts, la catedral de Mallorca s'ha omplert avui de gent, dia 11 de l'11, festivitat de Sant Martí, per contemplar el fenomen lumínic conegut com la Festa de la Llum, moment en què el sol a l'alba travessa la rosassa i projecta el seu reflex a la façana oposada, generant un buit de llum i colors. El fenomen únic a Europa ha estat a les 8 i mitja del matí. Aquest ha estat el moment. Aplaudiments i molta emoció. Centenars de persones arribades d'arreu han fet cua des de les 5 de la matinada per assegurar-se un bon lloc des d'on veure l'efecte lumínic.
M'he aixecat a les 6 i quart per veure aquest fenomen que se fa el dia del meu sant, l'11 de novembre.
I'm very excited to see the lights inside. It's my first time actually in the cathedral as a whole, so I'm excited for the experience.
Espectadors, molts turistes, com aquesta britànica que ha visitat Mallorca aquests dies per veure el buit de la Seu, diu que és la primera vegada que visita la catedral i està excitada per l'experiència.
Aquest esdeveniment, que té lloc només dues vegades a l'any, permet veure un impressionant gel lumínic en què els raigs del sol travessen la gran rosassa d'11,38 metres de diàmetre i projecta el seu reflex a la façana oposada, creant una doble esfera de llum policromada, una de vidre i una altra de llum.
La verdad es que es impresionante, cada año me impresiona más, es muy emocionante y hemos dudado si al final lo veríamos o no, pero bueno, ahora está precioso.
Y poder fotografiarlo, porque las condiciones dentro de la catedral me imagino que serán, digamos, un poco difíciles, entonces estoy preparando la cámara para poder hacerlas de la mejor manera posible. No sé lo que encontraré.
Recorden que la catedral és una icona del gòtic mediterrani construïda sobre les restes d'una antiga mesquita. La seva orientació única de 120 graus sud-est, així com la ubicació estratègica de la Rosassa Major, permeten aquesta projecció singular.
Ara haurem d'esperar fins al pròxim dia 2 de febrer, dia de la Candelera, per poder tornar a contemplar aquest fenomen fascinant. Dues i 42 minuts, el guanyador de la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts de l'any 2022, Pedro Cano, arriba a Palma amb una exposició sobre el drama de la migració 7, que està conformada per 7 tríptics en blanc i negre. Es podrà visitar a la Capella de la Misericòrdia fins al pròxim dia 31 de desembre.
Set és un projecte artístic que ja ha captivat milers de persones a Múrcia i Madrid. La mostra, que s'inaugura demà a la Misericòrdia de Palma, està formada per un conjunt de 21 quadres, oli sobre fusta, 7 obres en paper i 46 dibuixos en carbó, tots en blanc i negre. Una exposició a través de la qual Pedro Cano, l'artista, explora grans temes com la migració, la injustícia i el patiment, però també la solidaritat solidaritat i l'esperança. El projecte té el seu origen a l'agost de 1991, quan milers de refugiats albanesos desesperats van arribar al port italià de Bari a bord del vaixell Vlora, un drama que avui continua vigent.
Creo que aquello fue una cosa, un momento tremendo, porque salieron unas fotos en los periódicos y en la televisión y demás que ahí impresionaron mucho. Imagínate qué habrá delante de esta gente. Otros escapaban, se pensaba dónde llegarán, qué es lo que harán. Bueno, yo hice 7 dibujos que conservo y cuando he expuesto esta exposición siempre me ha gustado ponerlos, pues son como la génesis de todo este trabajo.
La selecció prové d'un cicle pictòric que l'artista ha anat desenvolupant al llarg de dècades a partir de punts improvisats i reflexions personals que ara s'agrupen en 7 tríptics que donen nom a la mostra, la qual es podrà veure a partir de demà i fins al 31 de desembre a la capella del Centre Cultural de Misericòrdia.
I una altra proposta perquè Palma es prepara per acollir dissabte el Rain Wine Fest. És la segona edició d'aquest festival que té lloc a la capital balear després d'anys a la Part Forana.
Quan la cita és dissabte a partir de les 12 al Parc de la Mà de Ciutat, el Vi de la Terra serà el gran protagonista i el fil conductor per a la festa comptarà, com és tradició, amb música en directe i activitats familiars a més d'una gran oferta gastronòmica. El festival està organitzat pel Consell Regulador del Vi de la Terra Mallorca i compta amb el suport del Govern, el Consell i l'Ajuntament de Palma. Pilar Amate és la consellera insular de Promoció Econòmica.
Donar-vos una hora bona perquè heu aconseguit establir, consolidar aquesta festa, que per jo és més que una festa, és a dir, vosaltres el que aconseguiu és juntar els productors amb els consumidors. I, bueno, i es vi, sobretot, crec que és un dels exemples més importants de com se pot fer promoció i relacionar totes aquestes parts que composen, el que és cultura, patrimoni, els nostres paisatges, la feina que fan els productors.
Al Rain Wine Fest hi podreu trobar vida 50 cellers mallorquins. També s'incrementa l'oferta de música en directe, gastronomia i tallers enogastronòmics. El públic infantil també podrà gaudir de contacontes, un espai de ludoteca, carrusel i activitats amb teles.
D'aquesta manera arribem a les 2:45. Continua la informació i Vetre Ràdio ara en tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, Sara.
Finalment no hi haurà derbi balear en la segona eliminatòria de la Copa del Rei.
Llàstima, teníem molta il·lusió de que toqués un Mallorca-Atlètic Balears.
Una mica decebedor.
No ha pogut ser. L'Atlètic Balear rebrà l'Espanyol de primera divisió, no està gent malament, una eliminatòria que retrobarà el tècnic Luis Blanco amb el seu passat perico, quan era segon de Manolo González al filial, i el Real Mallorca viatjarà fins a Sòria, viatge llarg, per enfrontar-se al Numancia a l'estadi Los Pajaritos. Precisament el tècnic mallorquinista Iago Barrasate va entrenar els sorians a segona divisió durant 3 temporades completes, i la darrera va acabar 6a, on va disputar play-off de Sens i va perdre la final contra el Valladolid. Ahir en el programa Línia de 5, Jagó va parlar del suporat cas que li tocàs al Numancia. Escolta-ho.
Volver a Soria me haría ilusión, pero también sería un partido complicado, ¿eh?
Sí.
Un segundo a ref ya cambia ya, porque un segundo a ref jugando en casa, yo creo que ya ahí la diferencia ya disminuye ya y ya tenemos la experiencia del año pasado, además.
Bueno, per tant, aquesta segona eliminatòria, en principi, si no erra de nou, el partit del Mallorca-Soria es disputarà el dia 2, perquè el Mallorca juga en divendres, per tant, lo normal és que s'hi jugui en dimarts, i l'altra eliminatòria, veurem si serà la de l'Atlètic Balear Espanyol 2, 3 o 4 del mes de desembre.
Com hem sentit, Toni, Arrasate va ser el gran protagonista al programa Línia de 5 d'IB3 Televisió. L'entrenador del Mallorca va parlar de moltes qüestions.
Quan pràcticament s'ha complit el primer terç de la Lliga de Primera, Iago Barrasate té clar quin és l'objectiu del Mallorca.
Con Pablo voy de la mano y él también piensa que la viabilidad del Mallorca pasa por estar en primera división y es el objetivo prioritario. A partir de ahí, pues como el año pasado, que quedamos décimos, intentaremos quedar lo más arriba posible, pero cuando a un equipo le cuesta por ejemplo, mantener la portería cero, que era nuestro caso, que solo hemos mantenido dos veces, pues al final nosotros no somos un equipo tampoco de mucha pegada o de tanta calidad como para ir a partidos abiertos, ¿no?
També va parlar del tema més polèmic de la temporada, com ha estat el càstig a Dani Rodríguez. ¿Tornarà a jugar el Tigre de Betanzur aquesta temporada amb el Mallorca? Contesta
yo. Yo nunca he dicho que Dani no vaya a jugar, porque primero, no pienso así, y tampoco le puedo quitar el derecho a un jugador de en un futuro de poder aportar, no desde este espacio, sino desde otro espacio. Entonces, bueno, el tiempo lo dirá. Fue muy doloroso para mí. Cuando yo veo la noticia, pues es como que se me hace como una bola ahí en el estómago. Es muy doloroso, pero lo tengo que afrontar. El vestuario tiene unos códigos y luego yo tengo unos principios, y en base a esos principios actuar, entre comillas, es más fácil porque tienes la conciencia tranquila. Es difícil seguir, no sé, si esto sigue así, pues en el mercado de invierno no sé lo que pasaría, ¿no? Pero ahora mismo te digo cómo está la situación, y yo ahora mismo tengo un trato con él normal, como si fuese uno más.
El punt d'inflexió en què l'equip va tocar a fons aquesta temporada va ser en el partit contra la Real Societat Anoeta.
En ese viaje no me aguantaba a mí mismo y no me podía dormir y tal, y a veces, no sé, cuando estás ahí de noche y estás un poco pensando tal, a veces pam, te hace clic la cabeza, y ahí lo tuve como muy claro. Al día siguiente lo tenía clarísimo y trasladé eso al grupo también, de que había que volver a la casilla de salida, digamos, ¿no?
I pel que fa a la classificació, com la valora Iago Barrasate?
Ahora mismo ves la clasificación y están equipos que han jugado Champions o han jugado Europa relativamente poco, están ahí. Yo creo que hay mucha igualdad de esos equipos hacia abajo, y creo que hay que respetar la categoría. En el momento que crees que, bueno, yo ya soy de primera división, ya habrá tres peores, ya saldremos de esta, es el primer paso para equivocarte.
I avui al Palau d'Esports de Son Moix, a partir de les 6:30, es durà a terme una experiència curiosa, un partit entre el FIU i Palma Bàsquet i el Real Mallorca.
Es disputaran 20 minuts de futbol sala i 20 minuts de bàsquet. Si voleu anar a veure aquest espectacle, l'entrada és de franc fins completar l'aforament. Escoltam el director de negoci del Real Mallorca, Alfonso Díaz.
En forma diferente, ¿no?, de estar con el Deporte Mallorquín, de estar juntos, de tener un día social, ¿no?, donde abramos las puertas y estemos con el FIU y Palma, también con la colaboración del IME, y bueno, pues una jornada diferente, ¿no?, para que se pueda acercar pues nuestros jugadores, los jugadores del FIU y Palma, y que hagamos un día divertido y diferente.
I sentim ara el president del FIU i Palma, Guillem Boscana, parlant d'aquesta experiència.
Molt il·lusionats, és una cosa que no s'havia fet mai, que nosaltres creiem que pot anar molt bé, però que tampoc no tenim experiència per dir ho hem de fer així de saber, que no ho havíem fet mai. Però més que res és il·lusió o les ganes de veure com un jugador de bàsquet xuta un penal o toca la pilota, o com un jugador del Mallorca fa una cistella. Una miqueta aquest al·licient, i jo crec que evidentment és una cosa esportiva, però jo crec que serà una cosa divertida per veure la gent.
Parlem ara, Toni, de l'Aude Eivissa, que ha fet només dos gols en els darrers 7 partits.
Un numerós que explica la trajectòria d'un equip que és el quart menys golejador del seu grup de Primera Federació, Víctor Sancho.
Bon dia, només Tarassona, Sevilla Atlètic i Betis Deportivo, el seu darrer rival, han anotat menys gols que l'Eivissa. Els números, en aquest cas, sí evidencien que l'equip que ara dirigeix Miguel Álvarez té molts de problemes per generar joc i, sobretot, situacions de perill. La realitat actual de l'equip contrasta amb la idea prèvia en la configuració de la plantilla l'estiu passat. La planificació enfocada en la confecció d'un equip ofensiu dirigit per Paco Gémez, que en la pretemporada sí va deixar mostres de tenir una bona capacitat anotadora, però que una vegada iniciada la competició, la realitat ha dit una altra cosa. Mai ha acabat de generar joc d'atac amb certa regularitat, ni amb Paco Gémez i tampoc ara amb Miguel Álvarez. En 3 partits de Lliga amb el tècnic de Vilassar, l'Eivissa encara no ha notat, i com dèiem, li costa generar joc. Aquest contrast tan evident entre les expectatives a l'estiu passat i l'actual realitat s'explica des del que és mental i des del futbolístic. Els jugadors no han sabut aplicar els conceptes dels dos entrenadors d'aquest curs fins ara. Això i assumir l'exigència d'estar a dalt a la classificació. La setmana passada es va poder veure a un entrenament la presència del psicòleg esportiu Bernardo Fert-Boyer, que ha fet feina amb Miguel Álvarez al Villarreal. El tècnic ha detectat que cal aquesta aportació. I després està la valoració que hagi pogut fer aquestes dues setmanes de la qualitat real de la plantilla amb la qual fa feina. En només 2 mesos i mig de competició s'ha evidenciat el baix rendiment de la majoria dels jugadors que van arribar el passat estiu i dels que ja estaven.
El Connecta Balear Manacor jugarà demà a casa el primer partit de competició europea de la seva història.
El Manacorín s'enfronten al AOK Zagreb croat en una eliminatòria doble partit corresponent a la Challenge Cup, la tercera competició continental. Per a aquesta ocasió històrica, el club ha presentat una equipació especial que ret homenatge a la primera camiseta del club. Així tot, l'equip té clar que vol que aquesta sigui només la primera de moltes nits europees. Escoltam el jugador de l'equip manacorí, Àlex Ribas.
Me parece muy bien que estamos pintándolo como una noche histórica, mágica, primera vez en Europa, pero yo creo que nosotros lo encaramos como pensando que va a haber más noches así. Yo creo que nadie está pensando como, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad que es única. No, yo creo que haremos un buen partido, vamos a buscar la victoria, pasar de fase y que haya más noches así.
El partit entre el Manacor i el AOK Zagreb de demà començarà a les 7 de vora baixa i el podreu seguir per la web d'Ivetres.
Ahir el Consolat demà va rebre l'Illes Balears Palma Futsal, recent campió del món per tercera vegada.
Somoi va ser el punt de partida de l'autobús descapotable en què directius, jugadors i cos tècnic varen celebrar amb molta alegria la conquesta de la Copa Intercontinental. Un cop arribats a la seu del govern, el conjunt palmesà va ser rebut per la seva presidenta Marga Proens. La festa va continuar al balcó del Consolat, on els jugadors dedicaren aquest triomf als seus seguidors. Sentim el president José Tirado i el capità Calvert Barrón en declaraciones a IB3 Radio.
Pues al final para mí es mi primer título como presidente. Ya empezaba a estar cuestionado, ¿no? Tenía miedo a que no ganar nunca nada. Ahora, que podría ser lo más probable. Pero bueno, al menos ya me he quitado que he ganado algo, ¿no? Como presidente. Pero no, anecdótico, pero feliz y contento.
No nos imaginábamos cómo iba a ser. Hubo tensión hasta el final y mira, luego salimos victorioso de este gran enfrentamiento, muy contento por todo el equipo, por el club, por nuestras familias, por la afición que nos vive en Volanda. Así que nada, hoy es un momento de recibir esos ánimos de parte de las instituciones y nada, celebrarlo.
I acabam amb 2 apunts.
En bala, el regatista del RAC Clonauti de Palma, Hugo Ramon, ha creuat la línia d'arribada de la seva quarta mini-transat a Guadalupe, a la 18a posició, després de recórrer 3.118 milles en 16 dies i 3 hores. La mini-transat en la regata atlàntica en solitari per valer de 6 metres i mig. Amb aquesta, Hugo Ramon ha completat 4 edicions d'aquest desafiament oceànic. I en bàsquet, l'Estia Menorca ha reaccionat a la baixa de Pol Figueres amb un gran fitxatge. El club de Vintalfa ha tancat la contractació de Fer Zurbriggen, un base argentí amb passaport italià amb experiència a l'ACB. Va jugar 3 temporades a l'Obradoiro abans de fitxar pel Fuenlabrada, on va jugar la temporada passada. Zurbriggen completa així una línia exterior espectacular.
Gràcies, Toni. Fins aquí els esports. Fem una pausa i tornem amb cultura.
Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Del 17 al 21 de novembre celebrem la segona Setmana Global de l'Emprenedoria Palmactiva.
Tallers, xerrades i activitats gratuïtes per a persones emprenedores i autònoms per inspirar-se a fer networking i impulsar els seus projectes.
Places limitades.
Inscripcions obligatòries a palmactiva.com. Ajuntament de Palma.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Siamo la generazione più libera di sempre, abbiamo la possibilità di scegliere. Eppure siamo anche una delle generazioni più stressate di sempre.
Vivim estressats. En un món de pantalla sabem distingir entre allò real i allò virtual? Són algunes de les preguntes que planteja Real, una de les 8 pel·lícules que participen enguany en el Festival Major Docs. La 7a edició se centra en el so com a recurs creatiu al cinema que, com la ràdio, moltes vegades expressa millor el que les imatges no poden mostrar. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Intens, profund, inspirador,
silenci. Els matisos del so són infinits i en el cinema ens interpel·len i ens converteix i es converteixen en una revolució que convida l'espectador a emocionar-se i també a sentir-se incòmode per arribar a la reflexió. I és el so, en totes les seves formes, on el Festival de Cine Documental Creatiu Mallorca, Major Docs, proposa enguany posar-hi el focus, com explica Miguel Ec, el director artístic.
El so és un llenguatge molt més invisible, no? Hi ha una narrativa molt més amagada perquè no l'estan veient i ara mateix dona molta importància a allò que veiran, però el so treballa d'una manera molt més inconscient, no? El so és una proposta perquè qui vulgui entendre més el procés de creació d'una pel·lícula pugui apropar-se a aquestes pel·lícules també entenent quina és aquesta forma de fer-les des de la disciplina del so.
L'edició d'enguany ofereix la visió de la directora italiana Adele Tulli sobre l'expansió exponencial del món virtual per damunt del físic i la globalització envers la connexió humana, a Real. També explora la problemàtica de l'habitatge al Senegal en el llargmetratge Liti Liti, sota la direcció de Mamadou Koumaï, i s'endins en el món inaccessible de l'exèrcit amb un documental íntim i visceral plasmat a Vino la noche del Poroa. Pablo Tizón, propostes molt diferents però creades, com explica Miguel Ec, per reivindicar la importància d'estar i viure en el present.
I el que proposem justament és que ens puguem aturar a que les pel·lícules i allò que ens parlen ens puguin atravessar. Jo venint cap aquí, anava caminant i creuant un pas de zebra, em creua amb gent que anava mirant el mòbil, no? I dic, com serà la 10a edició de Major Docs, no? Com arribarem aquí? I venia també d'una escola d'audiovisuals i hi havia una sensació de que el món virtual els dona molta més seguretat que l'estar mirant els ulls d'una persona, no?
El director britànic Ben River serà el convidat d'honor de l'edició del Major Docs d'enguany i inaugurarà el certamen el pròxim 25 de novembre. Les 8 pel·lícules llargmetratges que competiran pel premi del jurat i el del públic es projectaran en el Cine Ciutat de Palma. També hi haurà Masterclass i la cloenda del festival serà dia 29 de novembre també al Cine Ciutat.
I avui arrenca el cicle Grammy Sounds 2025, que forma part de les celebracions pel 22è aniversari d'Esgrammy, i ho fa amb un concert solidari per la Dana a la Sala Zero.
Un concert que serà el tret de sortida d'una setmana plena de concerts per gent de fora i especialment per la gent que assaja en Esgrammy per celebrar l'existència d'aquest espai que des de fa anys és el temple de la música feta a Mallorca i a Palma especialment.
Quiero cambiar las flores del florero.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 11 de novembre que passen per la primera declaració davant el jutjat del propietari del Medusa Beach, el local de la platja de Palma que el maig del 2024 es va esfondrar i va causar la mort de 4 persones i en va deixar 6 ferits molt greus. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El propietari del local ha consignat 250.000 euros al jutjat perquè siguin entregats sense condicions a les famílies de les víctimes. Ha assegurat que ni l'Ajuntament ni cap altra administració no li van comunicar que hi hagués cap irregularitat a l'establiment. També ha dit que no va tenir res a veure amb les obres que s'hi van fer l'any 2013. És el que ha transcendit d'aquesta declaració de 20 minuts de l'empresari alemany que van donar al jutjat sense fer cap tipus de declaracions a la premsa.
Mentrestant, el judici contra el fiscal general de l'Estat per revelació de secrets ha entrat avui en la recta final.
Avui el primer periodista que va accedir al mail filtrat ha confirmat que va accedir al document hores abans que el tingués Álvaro García Ortiz. Miguel Ángel Campos, periodista de la cadena SER, s'ha emparat en el seu dret al secret professional per no revelar qui li va facilitar el correu.
Y ha dicho lo que son fuentes y lo que no son. Esto es el fiscal general del Estado, que no es mi fuente. Y al fiscal general del Estado le llamo por teléfono para intentar verificar si esa información era cierta o no, de nuevo, y le llamo, y como dice la UCO en su informe, efectivamente es una llamada de 4 segundos que se corresponde con un salto del buzón de voz.
Els titulars de la jornada passen també per la negociació del sostre de despesa.
Amb els socialistes, el govern s'hi ha reunit a primera hora. Segons el PSIP, l'executiu de Marga Proens veu assumibles Les seves peticions per donar suport al sostre de despesa són demandes que ja han anunciat públicament, com la pujada de l'impost turístic o un nou impost pels rentacars. Pel que fa a la via Vox, la formació de Santiago Abascal manté el silenci.
També a la plana política destaca un nom protagonista, el de Juan Francisco Pérez Llorca, designat candidat a presidir la Generalitat Valenciana.
Alberto Núñez Feijóo ha elegit l'opció més sonada i ha proposat que el secretari general dels Populars Valencians sigui l'aspirant a substituir Carlos Mazón, qui a les 4 d'aquí una hora compareix a la Comissió sobre la Dana a les Corts Valencianes. Susana Camarero és la vicepresidenta i portaveu dels Populars al Consell.
Estamos plenamente satisfechos por la noticia. Desde la sensibilidad de Génova se ha buscado no solamente la mejor opción, sino también se ha escuchado la voz de los dirigentes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, hay una sintonía absoluta.
Vox, de moment, no es pronuncia sobre Pérez Llorca i l'oposició denuncia que Feijóo queda en mans del negacionisme climàtic, diuen, de la formació de Santiago Abascal.
Llum verda a l'avantprojecte de llei que redueix la ràtio a primària i a ESO i la càrrega lectiva dels docents.
El text ha estat aprovat pel Consell de Ministres en primera volta i ara el Ministeri començarà a parlar-ne amb les comunitats i els sindicats. La ministra Pilar Alegría confia que la norma surti endavant al Congrés, tot i que Junts hagi romput amb l'executiu espanyol.
Ja els pescadors recreatius hauran d'informar de les seves captures al Ministeri a través d'una aplicació a partir de 2026.
La nova normativa, que entra en vigor el 10 de gener, obliga a registrar i notificar a diari les captures, també aquelles que s'hagin tornat a la mà o fins i tot si no s'ha pescat en res. La mesura afecta algunes espècies protegides, com la tonyina, l'emperador o la llampuga. Els pescadors ho critiquen i asseguren que ja hi ha prou controls amb